Israel s'enfronta a l'aïllament internacional per les atrocitats a Gaza. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Moviments a Europa per pressionar econòmicament Israel davant la dramàtica situació dels palestins a la Franja de Gaza, Joan Bota.
La decisió de la Unió Europea de revisar el seu acord d'associació amb el país hebreu o la suspensió britànica de les relacions comercials amb Tel Aviv són alguns dels exemples de les últimes hores. Espanya, que ahir va aprovar una proposició per aplicar un embargament d'armes a Israel, vol abanderar aquesta pressió.
Madrid, Dani Saideaja.
Pedro Sánchez assegura que el món s'està mobilitzant contra Netanyahu i ho aprofita per afegir pressió. Ha convocat diumenge a Madrid el grup de països àrabs i europeus que donen suport a Palestina i ho fa l'endemà de votar a favor d'un embargament d'armes que ara fons del Ministeri de Defensa posen en dubte perquè la pràctica, diuen, no impedirà que arribi a Espanya tecnologia militar israeliana.
I en aquest context, la Generalitat ha tancat avui mateix la seva oficina exterior a Israel. Parlament, Marta Corbalán.
La decisió de tancar l'oficina comercial de Tel Aviv és fruit d'un acord del govern amb els comuns com a resposta a l'ofensiva d'Israel a la Franja de Gaza. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la decisió s'ha pres quan tocava.
Les imatges que ens arriben són corprenedores i el govern de Catalunya ha pres la decisió que havia de prendre quan no havia de prendre.
I, en canvi, sobre el terreny, Israel continua pressionant militarment la franja mentre manté un bloqueig duríssim en l'entrada d'ajuda humanitària. Corresponsal Jordi Brascó.
A la carretera d'accés al pas de Kerem Shalom, una quarantena d'activistes d'ultradreta israelians s'han concentrat per bloquejar l'entrada a Gaza dels pocs camions carregats de menjar i medicaments. L'actuació policial ho ha evitat.
Això a la Franja de Gaza, però en canvi l'autoritat palestina denuncia un atac israelí a Cisjordània contra diplomàtics internacionals. Haurem d'estar seguint aquesta notícia que s'acaba de conèixer. De tornada a Catalunya, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, es mostra prudent davant la notícia que avançava ahir al Catalunya Migdia, que el Tribunal Constitucional avalarà l'amnistia d'aquí un mes.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras recomana...
Com que hem vist coses tan al·lucinants, tan contràries als principis generals del dret i tan contràries a qualsevol bona pràctica, doncs crec que tots hem de ser escèptics.
I Lleida té des d'avui nou bisbe. Es tracta de Daniel Palau, tal com us hem avançat aquest matí a primera hora a Catalunya Ràdio. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Daniel Palau, de 53 anys, prové de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, on està rector de dues parròquies. El nou bisbe, que substitueix Salvador Jiménez Valls, que es jubila, s'ha marcat com a reptes més importants l'acollida dels immigrants que venen a fer de temporers al camp, la gent sense sostre o incentivar noves vocacions religioses, entre d'altres.
I en temps de cultura, Carla Simón presenta avui la seva última pel·lícula, Romeria, al Festival de Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
Carla Simón fa un pas endavant, una evolució amb aquest nou film amb el que tanca una trilogia dedicada a la seva família. Després d'endur-se l'os d'or a Berlín amb Alcarràs, veurem com valora el jurat presidit per Juliette Binoche aquesta nova proposta més planificada i madura. Ella ens ha explicat que ho viu amb molta, molta il·lusió.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui dia de renovacions al Barça.
Aquesta tarda es farà oficial la renovació del tècnic Hansi Flick fins al 2027 i abans Irene Paredes, la central blaugrana, també firmarà l'ampliació fins al mateix any, fins al 2027. La seleccionadora espanyola femenina Montse Tomé ha donat la convocatòria pel partit que Espanya jugarà al camp de l'Espanyol. Ha cridat 8 jugadores del Barça, les repassarem. I el pavelló municipal de Salamanca durà el nom de Sílvia Domínguez, la jugadora de bàsquet de Montgat, s'ha retirat després de 20 anys a l'elit.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha aturades a la B30, lateral de la P7 de Cerdanyola a Barberà del Vallès en direcció Girona per un accident. Els vehicles són al voral. També afecta la P7 amb retencions a l'altura de Cerdanyola, igualment en sentit en nord. Destaquem també la ronda litoral amb cua des de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc en direcció Besòs i lentitud i aturades des de Diagonal Mar fins la Barceloneta en sentit Llobregat, i ja s'ha pogut reobrir la C12 que estava encara tallada entre Balaguer i Castelló de Farfanya en tots dos sentits per un accident mortal de les 9 del matí.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Ens espera bàsicament aquest temps d'una calor, podríem dir que moderada, migdia, tot i que déu-n'hi-do cap al Camp de Tarragona, l'Ebre, ara mateix 27-28 graus, domini del sol a molts indrets del litoral i prelitoral, però també nuvolades al Pirineu i a l'oriental algun ruixat. La propera nit, ruixats febles a qualsevol punt de Catalunya, petita línia d'inestabilitat, que demà quedarà unes hores ancorada al país, amb sol i nuvolades, però més nuvolades cap a la costa i prelitoral, i fins i tot gran part del dia ruixats a les comarques de Girona.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El president espanyol Pedro Sánchez vol abanderar la pressió diplomàtica internacional sobre Israel. En plena escalada militar a Gaza i amb la Unió Europea que s'obre a revisar l'acord d'associació amb Israel, Sánchez mou fitxa i ja ha citat aquest diumenge a la Moncloa els estats que defensen el reconeixement de Palestina. Mentrestant, al Congrés, el president espanyol també ha retret a Alberto Núñez Feijóo la falta d'humanitat, diu, amb Gaza. Congrés dels Diputats, Dani Sáenz de Aja.
Sánchez posa la directa ara que veu que Europa també aixeca la veu contra Netanyahu de la cimera de la Lliga Àrab a la denúncia de la participació d'Israel a Eurovisió o el vot favorable d'ahir del PSOE a l'embargament d'armes. S'afegeix que avui ha convocat per a diumenge a Madrid el grup de contacte per a Gaza, format per països àrabs i europeus que donen suport a la solució dels dos estats. Sánchez ha celebrat al Congrés que puja la pressió internacional a Israel en resposta a Alberto Núñez Feijóo, que l'ha acusat de teixir una nova cortina de fum.
Con los trenes, con los apagones y con una corrupción ya generalizada, ¿qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. Váyase haciendo a la idea, todo se sabrá.
El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Gaza. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad.
El líder del PP, per cert, fa poc ha demanat que Israel deixi entrar ajuda humanitària a la franja de Gaza.
Però, Dani, l'estratègia de pressió de Pedro Sánchez contra Israel té algunes escletxes dins del seu propi govern que avui, a més, s'han fet evidents.
Sí, perquè el Ministeri de Defensa planteja dubtes a l'embargament d'armes a Israel, que ahir començava el seu camí parlamentari aquí al Congrés. Fonts pròximes a la ministra ho veuen com un gest polític important, però difícil de dur a la pràctica perquè asseguren hi ha tecnologia militar israelià que arriba a Espanya per altres vies. Llicències que Margarita Robles ha definit així.
Yo no puedo hablar con carácter general, son algunas muy determinadas, que además, vuelvo a decir, no son armas, porque no podemos meter todo en el mismo paquete, son simplemente para protección de vidas.
Al mateix temps, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconegut errors puntuals pel contracte de municions amb una empresa israeliana. Diu que el contracte es podrà desfer gràcies a la intervenció d'altres ministeris.
Soy consciente de que este contrato ha generado un problema, pero también de que al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona, hemos sabido resolverlo.
I s'afegeix encara la pressió dels socis d'Esquerra de l'executiu que avui han reclamat tramitar d'urgència la proposta per embargar armes a Israel.
I mentre això passava a Madrid, a Barcelona, la Generalitat tancarà avui mateix la seva oficina comercial a Tel Aviv com a resposta a l'ofensiva d'Israel a la Franja de Gaza. Així ho han acordat el govern i els comuns, un dels socis prioritaris de Salvador Illa. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. L'oficina de Tel Aviv es va inaugurar fa 10 anys durant el govern d'Artur Mas per donar suport a les empreses catalanes que tenen relacions comercials amb Israel. De totes maneres, ara ja estava sota mínims i no funcionava a ple rendiment des que va esclatar el conflicte. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la decisió de tancar l'oficina s'ha pres quan tocava.
Les imatges que ens arriben són corprenedores i el govern de Catalunya ha pres la decisió que havia de prendre quan no havia de prendre.
La líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha assegurat que Catalunya no podia mirar cap a una altra banda davant l'ofensiva israeliana.
Si no era ara, quan aquesta massacre, està clar que el que necessita són respostes i Catalunya no pot restar impassible.
Junts per Catalunya, en canvi, ha qualificat d'error la decisió de tancar l'oficina comercial de Tel Aviv. El portaveu del partit, Josep Rius, creu que aquesta mesura no resoldrà el conflicte i, en canvi, sí que perjudicarà centenars d'empreses catalanes i centres de recerca. Rius ha lamentat que, segons ell, els comuns marquin el pas al govern.
Jéssica Albiach mana per damunt de qualsevol dels consellers del president Illa. El president Illa és un president que és presoner dels comuns.
Esquerra creu que és una mesura estètica i defensa mantenir els canals diplomàtics oberts amb Israel. En canvi, la CUP ha celebrat la decisió desplegant una bandera palestina i una estelada a l'hemicicle, tot i que els cupaires creuen que arriba tard. De fet, fa un mes, el mateix conseller d'Empresa, Miquel Samper, va dir al Parlament que no era partidari de tancar l'oficina de Tel Aviv.
Però més enllà de les opinions polítiques, la realitat és que hi ha més de 900 empreses catalanes que exporten regularment a Israel, segons les dades d'Acció corresponents a l'any 2022. Israel ocupa el lloc 29 a la llista de països on venen les empreses catalanes. L'any passat, les vendes al país hebreu ens van acostar als 600 milions d'euros, pràcticament el mateix que l'any anterior, Pilar García.
Sí, des de Catalunya s'exporten a Israel sobretot aparells i materials elèctrics, plàstics i vehicles, i les relacions comercials han crescut, principalment en l'àmbit de la tecnologia i la ciberseguretat. Des de l'Observatori de Drets Humans i Empreses de la Mediterrània, Carlos Bodoque destaca que el país hebreu s'ha sabut vendre al món com una economia forta i innovadora.
Ha sabut molt bé vendre's com un país de start-ups, no? Un país de molta tecnologia, innovador, un país amb una economia forta, una economia resistent. I això realment ha fet que Catalunya tingués atracció, no?, en cooperar i col·laborar. Les relacions polítiques i econòmiques entre Catalunya i Israel s'han consolidat, no?, de forma gradual.
De fet, el primer trimestre d'aquest any, Catalunya ha venut a Israel per import de 142 milions d'euros, segons les dades del Ministeri d'Economia, un 20% més que un any abans. L'Observatori celebra la decisió de la Generalitat de tancar l'oficina d'Acció, però creu que arriba tard i que cal fer un pas més.
Arriba 10 anys tard, perquè no s'hauria d'haver obert mai una oficina d'aquest tipus a un estat que ve practicant un sistema apartheid i ara un sistema genocida. Esperem que no sigui només això i realment hi ha una estratègia al darrere de que no només es tanqui aquesta oficina, sinó que també es posi sota la taula, no?, les decisions de seguir cooperant en matèria econòmica amb l'estat d'Israel.
El primer trimestre, Catalunya ha comprat productes i serveis a Israel per valor de 63 milions d'euros, en aquest cas un 2,5% menys que fa un any.
Però tot i aquest increment de la pressió internacional, Israel manté la seva ofensiva sobre Gaza i només deixa entrar ajuda amb comptagotes. Els atacs de les últimes hores han matat més de 40 persones, la majoria al centre i al sud de la franja. Raúl Insertis, un anestesista i metge d'urgències que treballa a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els bombardejos són constants i no poden atendre els ferits en condicions.
L'hospital pues, està abarrotado de pacientes, además son pacientes mutilados y sus heridas cuestan muchísimo de curar, no es algo que tardan semanas en curar, requieren muchas operaciones y sobrecargados.
Mentrestant, l'ONU denuncia que la poca ajuda que ha entrat a la franja no pot distribuir-se per l'operació militar israeliana. El pas de Kerem Shalom, un dels accessos a la franja, s'ha desplaçat al nostre corresponsal. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit israelià té tancada a pany i forrellat aquesta zona, però no hem vist passar com a molt una desena de camions en aproximadament dues hores. Un cop dins la franja, aquests camions es troben amb enormes dificultats pràctiques i de seguretat per arribar als punts de distribució on la situació de fam és extrema. Si més no, aquesta desena d'avui han pogut evitar el bloqueig que els havien preparat una cinquantena d'activistes d'ultradreta israelians com l'Ariel.
Per aturar aquesta ajuda que va directament a Hamas. És tot el que sabem, que va directament a Hamas. Res ha canviat des de l'última vegada que els van portar aliments i van menjar. No ha canviat res.
L'intent de sabotatge ha quedat en no res. La policia s'ha endut detinguda l'única persona que s'ha atrevit a intentar aturar el trànsit. La resta d'ultradretans s'han quedat al marge de la carretera, on també s'han apropat activistes d'esquerra que volien contrarrestar la protesta. Una d'elles era la Natàlia.
Nosotros representamos la mayoría que quiere terminar con la guerra, que quiere hacer un acuerdo para que vuelvan los secuestrados y no seguir entrando a Gaza. Estamos viendo gran parte de Israel y una parte muy chica que está buscando venganza y no soluciones.
Les enquestes donen la raó a la Natàlia. El 60% dels israelians prioritzen un acord per alliberar els hostatges per sobre de continuar la guerra contra Hamas.
I mentre això passa a la franja de Gaza, a Cisjordània, soldats d'Israel han disparat contra un grup de diplomàtics occidentals de països com ara el Regne Unit o el Canadà, que feien una visita al camp de refugiats de Jenin. Ni ells ni els periodistes que els acompanyaven han resultat ferits. Israel diu que han disparat a l'aire perquè la delegació s'havia desviat de la ruta pactada inicialment. És un quart de tres de la tarda. Deixem tota l'actualitat que ens marca Israel i la Franja de Gaza i tornarem a la segona hora del Catalunya migdia. Mentrestant, més notícies. Uns desconeguts han assassinat a trets amb a l'esquena i al cap del exdiputat ucraïnès Andriy Portnov, un estret col·laborador de l'expresident Víctor Yanukovych. Els fets han passat a Pozuelo d'Alarcón, una zona benestant de Madrid, quan la víctima acabava de deixar els seus fills a una escola americana d'aquest barri. Portnov va ser sotscap de l'administració de Yanukovych, el president prorrus que va fugir a Moscou després de reprimir sagnantment les protestes proeuropees de la revolució del Maidan l'any 2014. Portnov també va marxar a Rússia acusat de traïció i de corrupció. I mentrestant, Vladimir Putin, el president rus, ha visitat avui la regió de Kursk, el territori rus que les tropes ucraïneses van ocupar a l'estiu amb l'objectiu de tenir un as a la màniga a l'hora de negociar la pau. L'exèrcit rus el va recuperar a l'abril i va posar punt final a la invasió més important a Rússia des de la Segona Guerra Mundial. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El president rus ha estat a Kursk per demostrar als polítics i voluntaris locals que no els ha abandonat i promet nous ajuts als veïns desplaçats descontents. Putin vol convertir la reconquesta de Kursk en una fita històrica, tot i que ha suposat la primera invasió de territori rus des de la Segona Guerra Mundial. De fet, una de les coses que ha criticat és que els soldats ucraïnesos hagin destruït monuments dedicats a aquella guerra.
És la gent amb la ideologia del neonazisme. En un concurs d'idiotes quedarien segons. Sabeu per què? Perquè són idiotes. Fent el que fan, demostren qui són.
Putin vol que la guerra continuï, però en territori ucraïnès, malgrat les converses de pau, quan li han preguntat si s'hauria de conquerir la veïna regió ucraïnesa de Sumy, fronterera amb Kursk, Putin ha fet broma dient que aquest és el motiu pel qual han triat el nou governador.
Per això hem escollit Alexander Evsevich, perquè ell sempre en vol més i més.
Just avui, Rússia ha matat 6 militars ucraïnesos i n'ha ferit una desena més en un centre d'entrenament a Sumy. Aquesta setmana, Putin ha convençut Trump que farà passos cap a la pau discutint un memoràndum amb Kiev, però no hi ha posat data i, a jutjar per les seves paraules, no té cap interès en aturar la guerra. Tot el contrari, com el governador de Kursk, ell també en vol més i més.
Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida afrontem l'actualitat política aquí a casa nostra.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional, on compren els professionals. Obramat.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
ostres,
agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
La FACT presenta a la Factoria Cultural de Terrassa la seva darrera producció, Ballant Mozart.
El 24 de maig viu una experiència de dansa única acompanyada del poderós Rèquiem amb piano, cors i solistes en directe.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Si estàs escoltant això, és perquè ja ets part del joc. T'explico les regles. Mentir, enganyar i trair.
Ara mateix, la confiança en vosaltres és zero.
Aconseguiràs desemmascarar els sabotejadors o a tu també te la colaran? La jugada de Maquiavel.
Nous capítols disponibles a la plataforma 3CAT.
Si t'apassiona la ciència, la tecnologia quàntica, la conservació del planeta o l'arqueologia, no et pots perdre la Festa de la Ciència. Del 31 de maig a l'1 de juny, un munt d'activitats per grans i petits t'esperen a El Born Museu d'Història de Barcelona. Descobreix tota la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts d'un quart. Escepticisme d'Oriol Junqueras davant l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia previst per la setmana de Sant Joan, tal com us vam avançar a Catalunya Ràdio i TV3 ahir. El president d'Esquerra ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, on també ha mostrat cautela per les negociacions pel finançament singular que s'han de tancar el mes de juny, Marc Teixidor.
En totes dues qüestions ha utilitzat la paraula escepticisme, però Junqueras ha estat més contundent en la qüestió de l'amnistia. El líder republicà assegura que l'experiència viscuda amb els jutges des que va començar el judici del procés el fan ser prudent i posava d'exemple que els jutges van acusar alguns dels investigats de malversació de pensament perquè no van poder demostrar el delicte de malversació.
Per tant, com que hem vist coses tan al·lucinants, tan contràries als principis generals del dret i tan contràries a qualsevol bona pràctica, doncs crec que tots hem de ser escèptics.
Pel que fa a les converses amb els governs català i espanyol per tancar el finançament singular, Oriol Junqueras matisava que els moviments per part dels executius es van fer esperar i demana discreció i obria la porta a sumar més veus a les converses com partits polítics i agents econòmics.
És molt difícil poder especular sobre aquest tipus de qüestions per moltes raons. Sí, una mica menys escèptic, però crec que l'escepticisme és molt sa. L'escepticisme no ens ha de paralitzar.
Junqueras ha apuntat que si el finançament singular tira endavant, així com altres qüestions pactades, Esquerra es podria obrir a negociar els pressupostos del 2026.
I mentrestant, la crisi de la Dgaia s'ha emportat bona part de la sessió de control al president i al govern, i en què el president de la Generalitat ha garantit una investigació exhaustiva i també depurar responsabilitats, si cal, davant l'últim escàndol destapat d'abusos sexuals a una menor. Mentrestant, la consellera de Drets Socials ha admès una externalització excessiva en alguns àmbits. Parlament, Núria Oriol, bon dia.
Salvador Illa ha reformat el seu compromís a aclarir els fets, posant-hi més contundència en seu parlamentària.
El govern que presideixo arribarà fins al final, a la Dgaia. Fins al final. Caigui qui caigui, peti qui peti, surti el que surti. I refundarem la Dgaia. I ho farem en perspectiva de futur. Jo no tinc cap interès en mirar enrere ni ensenyar a ningú, però arribarem fins al final.
I ha demanat a col·laboració tots els grups de la cambra tenint en compte que el Parlament tirarà endavant una comissió d'investigació pel cas. A Junts li ha demanat un canvi d'actitud després que la diputada Mònica Sales, que avui ha pres la paraula en lloc d'Albert Batet, carregués contra el president així.
La seva normalitat, president, és el silenci i és intolerable. Vostè ha de rectificar i no amagar-se més.
Poc després, la consellera de Drets Socials reconeixia un dels punts febles que poden haver fallat i apuntava alguns dels canvis que el govern anunciarà la setmana que ve.
Hi ha alguns àmbits en els que hi ha hagut una excessiva externalització, per exemple, en el control de prestacions econòmiques. A ningú se li acudiria que una pensió de jubilació estigués vetllada per una entitat del tercer sector. Hi ha coses que s'han de fer dins de les administracions públiques.
Martínez Bravo ha explicat que en la transformació profunda hi haurà una part important en la millora de la gestió dotant dels recursos necessaris a la Dgaia per tenir un bon govern i exercir funcions de control, si escau, de les entitats.
Conèixer tots els detalls dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils i millorar el protocol d'atenció a les víctimes de terrorisme són els principals objectius de l'associació 17A, Volem saber la veritat, que s'ha presentat públicament avui mateix. La impulsa Javier Martínez, és el pare d'en Xavi, el nen de 3 anys que va morir en aquells atemptats. Barcelona, Sara Canyete.
Sí, fa pràcticament 8 anys dels atemptats del 17A i des de l'associació denuncien que encara queden molts punts per aclarir i mancances en la investigació. Esgotada la via judicial a Espanya, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que també forma part de la junta de l'entitat, diu que podria reobrir-se a altres països d'on també són originàries moltes de les víctimes de l'atemptat.
Hem començat també, calia que es tanqués primer la causa a Espanya, a contactar amb víctimes d'altres països i amb advocats d'altres països per poder també exercitar accions d'altres països. Si la justícia espanyola no ha jutjat el fet de la Rambla, hi ha camp perquè es pugui jutjar altres països.
Des de l'associació denuncien la falta de suport que diuen han rebut per part de l'administració durant aquests anys i expliquen que amb aquesta entitat també volen contribuir amb la seva experiència a millorar l'atenció a les víctimes del terrorisme i sensibilitzar els joves sobre la cruesa d'aquestes accions per evitar-ne la radicalització.
Protecció Civil qualifica d'èxit la prova de sirenes de risc químic que s'ha fet aquest matí en una zona on viuen unes 40.000 persones. En concret, s'ha fet a 11 municipis catalans de la Selva, el Gironès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, l'àrea de la Tordera, el Vallès Oriental o l'Aran. Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Puntuals a les 10 del matí s'han enviat els missatges d'alerta que s'han rebut de forma generalitzada i s'han activat les 16 sirenes que hi havia planificades, que han sonat totes.
Sí, 10 en punt, ja podem tirar. Endavant.
Dones l'aprovació?
Sí, 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 ok.
Confirmem que enviem...
Una prova indicativa que el simulacre ha estat un èxit és el fet que el 112 només ha rebut dues trucades de persones que no s'havien assabentat de la prova. Ho destacava Marta Cassany, directora de Protecció Civil.
És un èxit. O sigui, les sirenes han sonat correctament, els missatges s'han enviat, no hi ha hagut tampoc dues trucades del 112, per tant, per nosaltres molt satisfets i molt contents.
Aquest simulacre es replicarà el 29 de maig a Tarragona i l'Ebre i el 4 de juny a l'àrea de Barcelona.
Però aquest simulacre també ha servit per fer un exercici de confinament en una desena d'escoles. Comprovem com ha anat a l'escola Maristes a Igualada, Montsegener.
A les 10, els nois i noies de segon de l'ESO estaven al pati quan ha sonat una forta sirena i han seguit les indicacions del professor, com ens ha explicat l'Ivan.
Estàvem fent educació física al pati, llavors hem hagut d'entrar el més ràpid possible i confinar-nos en una classe on estava la nostra tutora i hem hagut de tancar el més ràpid possible, finestres, portes...
Aquests altres alumnes ho han viscut així.
Hem fet el que ens han dit amb les instruccions i ja està.
Perquè al final, si algun dia passa una emergència de veritat, estem preparats per què passi.
Ja a classe, la coordinadora de Protecció Civil, Agnès Centelles, els ha recordat els consells bàsics en cas d'alarma química.
Fer el que heu fet vosaltres, tancar portes, tancar finestres, tancar sistemes de climatització si n'hi ha. Sobretot no quedar-se als cotxes, perquè els cotxes no són un espai segur. Tampoc baixar soterranis, perquè a vegades productes tòxics doncs, poden tenir major afectació.
Hi ha satisfacció per com ha anat aquest simulacre, que aquí a l'Anoia ha afectat un territori d'unes 6.000 persones.
El nou bisbe de Lleida, Daniel Palau, es fixa com a reptes l'acollida dels immigrants que treballen de temporers al camp, la gent sense sostre i les vocacions religioses. Palau, de 53 anys, ha estat fins ara mossèn a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i substitueix Salvador Jiménez Valls, que jubila. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Palau ha dit que treballarà en diferents carpetes lleidatanes, com l'atenció als temporers, a les persones que no tenen documentació en regla, que no tenen feina i un habitatge digne.
Les vocacions a la vida cristiana, com són també l'acollida dels immigrants i dels temporers i del món de la pagesia, del món també doncs, de l'acadèmia o de la universitat, no? Perquè Lleida té una universitat.
El nou bisbe, una informació que ha avançat aquest matí a Catalunya Ràdio, va néixer a Barcelona, té 53 anys. Avui també hem pogut sentir Salvador Jiménez Valls, que ha dit que un dels moments més difícils de la seva vida va ser el 2019, quan va haver de comparèixer al jutjat de Barbastre, Osca, per declarar el judici per les obres d'art de les parròquies de la Franja.
Prediquem el mateix evangeli i estem organitzats pràcticament com a Iglesia Universal. I arribar a aquest extrem d'enfrontar-nos dos comunitats diocesanes, pues, a mi això em preocupa molt. I m'ha sentit molt dolgut.
Salvador Jiménez Valls ha estat 10 anys al capdavant de la diòcesi de Lleida. El nou bisbe, un dels primers nomenaments del nou papa Lleó XIV, serà ordenat el 19 de juliol a la catedral de Lleida.
Organitzacions de consumidors de tota Europa han presentat a Brussel·les una denúncia contra 7 aerolínies, entre les quals hi ha Ryanair o Vueling, per pràctiques abusives a l'hora de cobrar per l'equipatge de mà. Què és el que reclamen, Joan Garcia?
Que ara que es revisa el reglament sobre drets dels passatgers aeris s'aclareixi quins serveis s'han d'incloure al preu bàsic del bitllet. La portaveu de la CUA Catalunya, Imma Guillén, ha explicat a Catalunya Ràdio que volen que s'instauri un criteri comú amb l'equipatge de mà.
Que sigui homogeni, per dir una manera, a totes les aerolínies que estan, bueno, que estan actuant aquí a nivell d'Europa, perquè quan arribi l'usuari no es trobi amb l'incertesa que pot fer pagar depèn de l'aerolínia.
Consultat per aquesta emissora, l'advocat d'en Miró adverteix que les aerolínies s'agafen al buit legal que hi ha sobre les dimensions que ha de tenir l'equipatge de mà per fer-lo pagar a partir d'unes determinades mides i que moltes vegades se'n surten judicialment.
Si la Unió Europea no dictamina amb un nou reglament on t'obligui a les aerolínies a dir pes i dimensions d'aquest equipatge, em temo molt que les resolucions judicials aniran per aquesta línia. El que acabarà passant és que es farà una recomanació a la Comissió Europea perquè reguli sobre el tema, ja que hi ha, de moment, un buit legal i és on s'agafen les aerolínies.
Les altres aerolínies denunciades són EasyJet, Norwegian, Volotea, Transavia i Wizz Air.
França estudia construir una presó d'alta seguretat a la Guaiana, al mig de la selva amazònica, dins d'un pla contra la massificació penitenciària. És territori francès, de manera que podria enviar-hi dirigents del narcotràfic que suposen una amenaça social des de les mateixes presons. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. L'últim capítol d'aquesta guerra contra el crim organitzat vinculat al narcotràfic són les batudes per confiscar telèfons mòbils en miniatura, especialment concebuts per burlar la seguretat a les presons. Però és l'anunci de construir 3 nous centres d'alta seguretat el que ha suscitat polèmica. Un d'ells es faria annexat a una presó comú que ja hi ha al mig de la selva amazònica, a la Guaiana francesa. La possibilitat que s'hi traslladin narcotraficants que compleixen pena a l'hexàgon preocupa les autoritats locals per les similituds amb la presó colonial de l'Avany, que va acollir un infecte camp de treballs forçats al segle XIX. Temors que el ministre de Justícia, Gérald Darmanin, ha menyspreat davant la premsa guaianesa.
Vous êtes journaliste?
Sou periodista i a més sou completament idiota. Això és un insult, perquè són els magistrats independents els que prenen les decisions.
El mateix Darmanin havia dit diumenge en una entrevista al setmanari d'extrema dreta Le Journal du Dimanche que hi anirien 60 caps de la droga. Després no ho ha tornat a confirmar. Tampoc s'ha disculpat que sapiguem el periodista per haver-lo insultat. Les mesures de Darmanin per castigar els presoners el va portar a prohibir les activitats lúdiques als centres de detenció el febrer passat. Aquesta setmana el Consell d'Estat ha aixecat la prohibició. El Codi Penitenciari ho preveu, diu el Suprem francès, com a mesura de reinserció.
D'aquí a 5 anys, la meitat dels adolescents de tot el món, uns 1.000 milions, corren el risc de tenir obesitat i problemes de salut mental. I d'aquests, la meitat patiran aquestes malalties si les autoritats no hi posen mesures concretes per evitar-ho. Això és el que assegura la prestigiosa revista The Lancet, que ha fet una metaanàlisi de la situació actual i futura dels joves a escala global, Mònica Mas.
Segons l'estudi, en els últims 10 anys, el consum de tabac i alcohol ha disminuït, però la taxa de sobrepès i obesitat s'ha multiplicat fins a 8 vegades en alguns països d'Àfrica i d'Àsia, si ens fixem en les 3 últimes dècades. L'estudi calcula que el 2030 es perdran 42 milions d'anys de vida saludable a causa dels trastorns mentals o suïcidis. Això són 2 milions d'anys més que el 2015. A tot aquest escenari, l'informe també hi suma els efectes del canvi climàtic per les noves generacions. L'any 2100, 1.900 milions d'adolescents viuran en un món que s'espera que s'hagi escalfat uns 2,8 graus per sobre del temps preindustrial. Tot això tindrà efectes sobre la salut mental, segons assegura Catalunya Informació, una de les coautores de l'estudi, Sara Bert.
Aquesta generació és la primera que viurà tota la seva vida sota l'amenaça del canvi climàtic, que està afectant la salut i el benestar dels joves de moltes maneres diferents. L'ansietat climàtica, la por al que pot suposar el canvi climàtic pel seu futur, està augmentant.
Per tot plegat, els investigadors avisen que cal prioritzar la inversió en salut i el benestar dels adolescents i fer-los partícips del canvi climàtic.
Passant 2:02, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 15 al 26 de maig a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia i Nadal, 20 anys junts.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Today, Polestar released... Alguns testimonis parlen d'una silueta futurista, d'altres d'un llampec a la carretera. Tots hi coincideixen. Era el Polestar 4.
Fins a 620 quilòmetres d'autonomia. Ara amb incentiu de 4.500 euros per conductors d'elèctrics o híbrids. Més informació a polestar.com o a Polestar Barcelona. Carrer Rosselló 214.
Catalunya migdia.
Hi ha molts podcasts que parlen sobre cançons, però cap que parli de Lluna, Ona, Margalida, Mercè, Gemma, Antònia, Paola i Amanda.
Et recorde, Amanda.
Dones, flors i violes.
La emoció em va venir quan vaig sentir per primera vegada aquesta versió.
Gemma,
Històries de cançons amb nom de dona que fins ara havien quedat amagades entre versos i notes musicals.
Blai Mercè descobreix les protagonistes de cançons d'amor a parelles, filles, professores, amigues, germanes i fins i tot inspiradores de noms de grups. Dones, flors i violes. Un podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toralla, ¿no?
Estuviste investigando.
A aquesta hora tenim en marxa la catifa vermella de Romeria, al Festival de Cinema de Canes. A les 3 de la tarda comença la projecció al Gran Teatre Lumière de la tercera pel·lícula de Carla Simón, que aspira a guanyar la Palma d'Or d'aquest festival. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
A Romeria, Simón torna a parlar de la seva família, aquest cop de la seva família paterna biològica, que és de Galícia. Per això el rodatge es va fer allà, al voltant de Vigo. Fa unes hores explicava a Catalunya Ràdio que afronta aquesta nova experiència. És el seu primer cop en competició a Canes, amb molta il·lusió.
Aterrissada amb la còpia final de la peli que sortia del forn la setmana passada. Llavors tinc una sensació d'haver estat com corrent per arribar. Llavors és com hem arribat i ens hem relaxat, no? De, bueno, pues ara, finalment, ja la pel·lícula deixa de ser nostra i la veurà la gent, que fa il·lusió.
Carla Simón és aquí en l'etapa final del seu embaràs, per això l'acompanya aquests dies aquí una llevadora, la mateixa que la va ajudar a donar llum al seu primer fill. Al seu costat, a la catifa vermella, veiem els dos intèrprets protagonistes, Llúcia García, tota una revelació, una noia que van descobrir a la plaça de la Vila de Gràcia, i Mitch Robles, músic i actor, a qui hem vist, per exemple, a la sèrie Hit, de Televisió Espanyola, però que debuta en un llargmetratge.
I d'una pel·lícula a un llibre. Darling, you send me. Care Santos presenta el seu llibre més íntim, L'amor que passa, que reconstrueix la història d'amor dels seus pares, que es van conèixer de manera casual per carta. Una relació que semblava impossible i que es va convertir en un amor etern. L'autora de grans èxits, com Habitacions tancades, assegura que va néixer per explicar aquesta història. Barcelona, Montse Camps.
Situem-nos a Sevilla el 1954. L'Antonio, un jove sevillà, comença a rebre centenars de cartes perquè, per estranyes raons, la seva direcció apareix en una revista sol·licitant tenir correspondència amb noies. D'entre totes, li crida l'atenció la carta de la Clàudia, una jove catalana de Mataró, amb qui inicia una llarga relació epistolar. Finalment, mesos després, es coneixen, s'enamoren perdudament i mai més se separaran fins que ell mor als 61 anys per un atac de cor fulminant. Una història d'amor que s'explicava a les sobretaules de la família i que Care Santos només pot explicar ara, després de la mort de la mare, i d'haver pogut llegir per primera vegada les cartes del seu pare que estaven guardades en una caixa.
Si jo no volia que fos una novel·la teràpia, aquesta. Jo volia que fos una novel·la celebració, més que teràpia, però evidentment també ha estat per mi un procés, no sé si una teràpia, però un procés personal, sí. Sobretot d'il·luminació d'una part de la nostra història. Una història que era molt bonica i que en els últims anys no ho semblava tant.
L'amor que passa finalment és lluminosa i ens parla també de l'herència, la naturalesa de l'amor i el destí.
Hem parlat d'una pel·lícula, d'un llibre, ara una obra de teatre. And now the end is near. La Calòrica s'afronta al muntatge més gran que han fet mai, La brama del cèrvol. La comèdia existencial i política s'estrena aquesta tarda a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, Marta Vives.
La crisi existencial és el punt de partida d'aquesta peça d'històries múltiples de La Calòrica, que un cop més es viu com un gran esdeveniment. Una parella, la Maribel i en Pau, va anar a un hotel de la Vall Fosca per escoltar una experiència única, La brama del cèrvol, quan s'aparella. En aquell lloc i no Speed coincidiran amb una sèrie de personatges carregats amb les seves crisis particulars. Joan Iajo.
L'obra no tindrà una tesi tuitejable. L'obra no és una galeta de la fortuna de restaurant xinès que a l'obra, si et trobes una frase, l'obra planteja infinites tesis i antitesis. Sembla que respon les grans preguntes i automàticament després se'n fot de la resposta que acaba de plantejar, perquè la vida és així una mica, no?
El director Israel Solà assegura que és la seva obra més frenètica.
El que trobareu serà ingredients molt calòrics, no? El ritme frenètic, que arribarà un moment que es convertirà en una pisonadora. Jo crec que és la vegada que més cridem i més ràpid parlem.
La brama del cèrvol, editada per l'editorial Coma Negra, ja ha venut el 70% de les localitats abans de l'estrena al Lliure de Montjuïc, on es podrà veure fins al 22 de juny.
I ara una exposició.
¿Cómo yo le explico a los jefes que los presos quieren un cine?
No, oficial, a ver, pero...
Això és La nit eterna, un dels últims films de la creadora i activista nord-americana d'origen cubà, Coco Fusco, una de les veus més polítiques del panorama artístic actual. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona convida a conèixer el seu treball, compromès i alhora poètic, en una gran exposició que obre divendres al públic. És la primera monogràfica que se li dedica a l'estat espanyol, Montse Mas.
I entre el centenar d'instal·lacions, documents, fotografies i sobretot vídeos, com el que sentíem, destaquen els treballs amb què Coco Fusco denuncia la repressió que encara pateixen molts artistes a Cuba.
Sigue habiendo artistas que apoyan la postura del Estado y que son como los oficiales que aparecen cuando vienen delegaciones de afuera, etcétera, ¿no? Pero ha sido un periodo muy terrible para sobre todo para la generación de creadores jóvenes. Hay gente con condenas de hasta 30 años por haberse manifestado.
L'exposició també és molt crítica amb la mirada colonial d'Occident cap a l'Amèrica Llatina i la política migratòria actual dels Estats Units, on fa anys que l'artista ajuda els refugiats que demanen asil. La mostra, comissariada per la directora del MACBA, Elvira Diangani, s'ha fet en col·laboració amb el Museu del Barrio de Nova York i es pot visitar fins al gener de l'any que ve.
I encara una cosa més abans dels esports... Perquè ha mort als 98 anys el director de cinema i guionista Mariano Ozores. Va ser un dels màxims exponents de la comèdia espanyola entre els anys 50 i 70 i també va ser un dels directors més prolífics, amb 96 pel·lícules, que la crítica menys tenia perquè buscaven el riure fàcil. El seu cognom, Ozores, es remet a una de les sagues més importants del cinema espanyol.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb moviments a les oficines del Barça.
S'acaben les temporades i Joan Laporta enllesteix algunes renovacions. Renovacions al Barça. Irene Paredes firma fins al 2027 i també es farà oficial la renovació de Hansi Flick fins al 27. La firma del tècnic, però, Ramon Salmurri, serà a la tarda.
A les 6 de la tarda està prevista la trobada a les oficines del club entre el tècnic alemany i el president Joan Laporta, a més de tota la cúpula esportiva del club, és a dir, Rafael Juste, Deco, Enric Masip. Flick amplia una temporada més del contracte que tenia del 2026 fins al 2027. Un acord que es va tancar verbalment fa setmanes, que es va brindar el dia del Clàssic de Lliga i que es fa oficial ara, un cop el Barça ja ha segellat el títol de Lliga. Una renovació que es produeix de manera gairebé orgànica. La gran temporada de l'equip, la necessitat de tenir estabilitat i la bona sintonia entre Hansi Flick i tots els estaments del club, afició inclosa, han acabat donant forma a l'ampliació del contracte.
Doncs aquesta tarda es farà aquesta firma i el comunicat oficial que Hansi Flick renova fins al 2027. L'equip encara té festa, tornant demà als entrenaments, i han aprofitat aquesta aturada per seguir celebrant la Lliga i la temporada.
Ahir va haver el sopar de celebració del títol de Lliga amb tot l'equip, un sopar que es va produir a tocar de platja a Gavà i on hi va haver absències notables. La primera d'elles, la de Lamine Yamal, no va anar al sopar, tenia compromisos publicitaris a Madrid i no va ser present a l'acte. Tampoc Jules Koundé, que era al Festival de Canes amb permís del club, i tampoc ni Eric, amb malestar des del dia del Villarreal, ni Ferran Torres, convalescent encara de l'operació per apendicitis.
I festes a banda, Deco, el director esportiu, segueix treballant en el mercat de fitxatges i una de les carpetes que té sobre la taula són els jugadors cedits.
Que han de generar ingressos al club i un dels primers en fer-ho és Àlex Valle, futbolista que aquesta temporada ha estat cedit primer al Celtic i després al Como. Doncs l'equip de Cesc Fàbregas ha decidit pagar la clàusula de rescisió del futbolista i quedar-se'l en propietat. Això són 6 milions d'euros.
I durant tot el matí estàvem pendents de la renovació d'Irene Paredes i, si no m'equivoco, Ruth Vilà, aquesta renovació s'acaba de firmar fa pocs minuts.
Sí, a quarts de dues, Paredes s'ha trobat amb Joan Laporta i han firmat la seva renovació, una renovació que a Catalunya Ràdio ja us avançàvem fa unes setmanes, que s'havia arribat a l'acord, que només faltava la firma. És la segona renovació de les jugadores que acaben contracte aquest estiu. La primera va ser la d'Aitana, ja al mes de setembre. La central, de 33 anys, és una de les jugadores que més minuts juga amb Pere Romeu. És titular habitual a la defensa blaugrana. Va arribar al club el 2021 i amb aquest contracte sumarà 6 temporades al Barça. Com dèiem, Paredes ha firmat el nou contracte al costat de Joan Laporta, a la Ciutat Esportiva del Barça, després de l'entrenament de l'equip aquest matí. Les blaugranes estan centradíssimes en la final de dissabte contra l'Arsenal i ahir, al tot costa, vam tenir un analista de luxe d'aquesta final, l'entrenadora catalana Natàlia Arroyo, que ara és a l'Aston Villa. Arroyo creu que el Barça és favorit i que l'Arsenal, si vol mantenir el seu joc habitual, patirà molt.
La manera com el Barça juga els partits no li dona cap opció a ningú. Si al Barça hi ha un moment que li toca defensar una miqueta més, ho sap fer. Si domina i adorm el partit, no sé si l'Arsenal té la consistència defensiva que ha de tenir un equip per aguantar-li 90 minuts al Barça amb la capacitat ofensiva que té. I em costa d'imaginar que amb tots els ingredients d'una final l'Arsenal hi arribi amb el punt de maduresa que necessita. No, el Barça és el Lió de fa uns anys pel Barça i encara necessita aquest Arsenal o aquest Lió o aquest Chelsea arribar-hi 3-4 vegades a la final o a les semis per estar amb el punt.
L'anàlisi d'Arroyo comentant aquesta superioritat del Barça, també la maduresa de l'equip blaugrana i la falta d'experiència de les Gunners en finals europees. Recordem que l'Arsenal no juga una final de Champions des de fa 18 anys. Avui, al tot costa, trucarem i sentirem una jugadora de l'Arsenal, Laia Codina.
Doncs Laia Codina al tot costa i algú també ha trucat a la porta. D'on és la Rubilà, no? A Joan Laporta. El Barça continua sent l'equip que més jugadores aporta a la selecció espanyola. Avui Montse Tomé ha donat la llista per als dos pròxims compromisos a la Nations League i Gerard Travé destaquen 10 blaugranes i algunes absències.
Les blaugranes convocades per Montse Tomé són Cata Coll, Jana Fernández, Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López, Claudia Pina, Salma Parayuelo i Ona Batlle, absent en la darrera convocatòria de l'abril per lesió. A banda de les blaugranes, també estan les catalanes Laia Codina, Leila Wahabi i Laia Alexandri. La seleccionadora ha aprofitat també per elogiar el nivell de l'equip blaugrana aquesta temporada, que aquest dissabte disputa la final de la Champions davant l'Arsenal.
Yo creo que el Barça ha hecho una gran temporada. Lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, los títulos que tiene, y cuando consigues mantenerte en el tiempo es fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí que han tenido algún momento pues más irregular, esto es lo normal dentro del rendimiento y del máximo nivel, y creo que ahora están en un buen momento.
Pel que fa a les baixes, la blaugrana Mapi León continua sense ser convocada després que abandonés una concentració fa gairebé 2 anys. Misa Rodríguez i Jenny Hermoso són dues de les altres absències destacades. La selecció espanyola afrontarà els dos últims partits de la fase de grups de la Nations League contra Bèlgica i Anglaterra. Partits que es disputaran el proper 30 de maig i 3 de juny, aquest últim a l'RCD Stadium.
Doncs a l'estadi de l'Espanyola juga un partit important d'aquí a 3 dies, perquè els blanquilors juguen la permanència a primera divisió contra les Palmes. Avui ha comparegut un dels homes importants de la plantilla, Leandro Cabrera. Un missatge clar d'un dels capitans. El vestidor està tranquil, Sergi Andreu, i amb la confiança alta.
Sí, els jugadors estan convençuts que dissabte guanyaran i seguiran a primera un any més. Tenen molta confiança, diu Cabrera. Apela a l'uruguaià al factor camp i a la connexió amb l'afició, però també al nivell de l'equip, que diu que és molt bo, malgrat les derrotes dels últims partits. No només l'equip, el club, diu Cabrera, també s'hi juga molt dissabte.
Creo que es un partido que marca mucho al club, sin lugar a dudas, pero estamos muy confiados en que lo vamos a sacar. Obviamente las sensaciones pueden ser un poco raras de fuera por cómo se dio. Si hubiera llegado a esta misma situación habiendo ganado los últimos 2 partidos, la gente tendría otra tranquilidad. Nosotros estamos muy confiados, estamos tranquilos, tenemos el nivel, lo hemos demostrado y obviamente sabemos lo que nos jugamos cada uno de los jugadores y el club. Es un partido muy importante y lo vamos a jugar como tal. Es una final para nosotros y las finales se juegan para ganar.
Serà un partit amb un alt component emocional, per això el central uruguaià reclama disciplina i tranquil·litat durant el partit i no tornar-se bojos. Per cert, Cabrera ha confirmat que si l'equip se salva, ell, que acaba contracte, renovarà i continuarà també una temporada més al club.
Avui és dimecres i això en clau gironina es tradueix en un nou capítol del Girona reservat, i avui Eduard Solà ja amb un ull en el futur més immediat de l'equip.
Sí, diumenge acabaran la temporada amb un partit intrascendent a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid, que no s'hi juga res, tampoc. I, esclar, en aquestes circumstàncies ja es pot parlar de futur, de planificació. I, com sempre, els últims partits de temporada serveixen per acomiadar jugadors. Els més destacats seran els de Juanpe i Juan Carlos, que tancaran la seva etapa al Girona després de 9 i 6 temporades, respectivament. Aquest és un dels temes de què parlem al podcast d'aquesta setmana del Girona Reservat, on també fem un repàs de la situació contractual de la resta del plantilla del Girona. Juguem a ser el director esportiu Quique Cárcel i especulem amb els que poden jugar el seu últim partit amb l'equip de Mitchell. A banda de Juan Carlos i Juan P, també acaben contracte els quatre jugadors cedits, Oriol Romeu, Artur, Danjuma i Brian Hill. Serà difícil que cap dels tres primers continuï, però no es descarta que ho faci el davanter cedit pel Tottenham, però renegociant les condicions que es van pactar de l'opció de compra de 15 milions d'euros. Ho debatem amb en Xavi Soler, la Susi Sala i amb el periodista del Diari de Girona, Marc Brugués.
I una altra recomanació de podcast, Fem Futbol, també el trobareu a l'app de Catalunya Ràdio, amb tots els detalls d'aquesta superfinal que juga dissabte Arsenal-Barça, final de la Champions, i amb una protagonista de luxe com és Mariona Caldentell. D'aquesta manera s'ha acomiadat Kevin De Bruyne del Manchester City després de 10 temporades vestint la samarreta Citizen. Va ser ahir en el partit disputat a casa a la Premier i on el City va guanyar el Bournemouth per 3-1. I depèn d'ell mateix per classificar-se ara per la Champions League en l'última jornada d'aquest cap de setmana. Això ahir i avui, Sant Mamés acull la final de l'Europa League, precisament Marcos García, entre dos equips anglesos.
Més de 55.000 seguidors anglesos entre el Tottenham i el Manchester United, molt sense entrada, tenen col·lapsat el centre de Bilbao. El Arenal, el Parc Etxeverria, que és la fan zone del United, la plaça Nova de Bilbao, el barri de Zemola, que és l'epicentre dels seguidors del Tottenham, l'estació d'Intermodal, està tot planíssim. Els companys del Correo ens expliquen que alguns bars al voltant de Sant Mamés han encarregat més de 20 barrils de cervesa i, com has notat pel so dels càntics, sí, fa tota la sensació que faran curt amb aquesta previsió de cervesa. Els pàrquings principals, el de l'aeroport, per exemple, està col·lapsat. Fa una estona ens deien que quedaven tot just una trentena de places. No en queden a l'aparcament de l'OIU ni a la majoria d'aparcaments del centre. Ens diuen des de Bilbao que una situació així no es veia des de l'any 2018 a la setmana de Pasqua. A les 9, Manchester United Tottenham, final de l'Europa League a Sant Mamés.
Ara farem una pausa i després...
A totes aquelles companyeres, no? Perquè sin companyeres seria impossible fora valor.
Una nova retirada al món del bàsquet, la de Sílvia Domínguez.
Catalunya migdia.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11-20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
Un altre cas resol per l'equip estalvi.
Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
Posa't al nivell pro amb la formació professional de Jesuïtes d'Educació. Campus a Bellvitge, Sarrià i el Clot. 42 cicles formatius, 12 famílies professionals, cursos d'especialització i experiència internacional. Tota la informació a formacioprofessional.com.
L'OBC interpretarà el 24 i 25 de maig a l'Auditori la novena sinfonia de Schubert, popularment coneguda com La Gran.
Sota la batuta de Salvador Mas, també sonarà el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg amb Daniel Hope com a solista.
Entrades a auditori.cat.
Les notes, els instruments, tota la música dels Beta s'ha esfumat per art de màgia. Ajuda'ns a trobar els sons perduts al llibre Les aventures dels Beta a la Vall Musical. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Ho dèiem abans de la pausa, el pavelló municipal de Salamanca durà el nom de Sílvia Domínguez, la jugadora de bàsquet, capitana del Perfumeries Avenida i que va vestir la samarreta d'aquest club durant 15 temporades, va anunciar ahir al vespre la retirada amb 38 anys i després de més de 20 en l'elit.
Una
una decisió meditada, pensada. Han estat 21 anys de carrera professional. Valoro més la intensitat amb la que he viscut aquests moments i aquesta carrera, aquesta trajectòria per sobre de títols.
Però de títols n'ha guanyat molts. En el seu palmarès destaquen 3 Eurolligues, 3 ors a l'Eurobàsquet, una plata olímpica i una plata i un bronze mundials amb la selecció espanyola. La base de Mungat també ha jugat al Barça, l'Estudiantes, el Ros Casares de València i a l'Ekaterinburg rus. I d'un nom propi de les últimes hores a un altre, el barceloní Jordi Xammar, medallista olímpic a Tòquio, s'acaba de proclamar campió europeu de vela. Ho fa al costat de Marta Cardona, quan només fa un mes justet que treballen junts, Montserraia.
Xammar, de 31 anys, bronze olímpic el 2020, es va quedar sense parella per la retirada de Nora Brugman després dels Jocs de París, on van fer quarts. Fa només 30 dies va començar a treballar amb la jove mallorquina de 20 anys, Marta Cardona, campiona del món i d'Europa en 4-20, però que mai havia competit en 4-70. La bona sintonia i feina junts han fet que la parella Xammar-Cardona s'hagi proclamat campiona d'Europa a Split, Croàcia. Jordi Xammar veu així la seva nova companya de regal.
Hi ha talent, la feina. O sigui, la Marta és una persona que jo, quan no la coneixia, tenia una mitja de 5-6 dies a la setmana de gimnàs, cardio, físic, una disciplina perfecta, no? En quant a relació, doncs, sí que és veritat que tenim una diferència d'edat, però ens ho passem molt bé, crec que hem congeniat també molt bé.
La pròxima cita per a Xammar i Cardona és el Mundial de Vela, que es disputarà a Polònia del 9 al 14 de juny, una cita que afronten amb objectius de màxims. Xammar i Cardona engeguen un cicle olímpic que culminarà el 2028 als Jocs de Los Angeles, cicle que Marta Cardona vol compaginar amb els estudis d'educació infantil que fa actualment.
Tornem al futbol i ens fixem ara en l'equip que s'ha batejat com l'equip dels ascensos. Parlem del filial femení de l'Europa. S'ha creat fa només 3 anys i en 3 temporades d'història té 3 ascensos, Gerard.
Des de la seva creació fa 3 anys, el filial femení ha pujat sempre de categoria. Aquest any no ha estat cap excepció. Les jugadores que entrena l'exjugador de l'Espanyol Raúl Rodríguez han aconseguit l'ascens a tercera ref després de guanyar aquest cap de setmana el Pontenc per 7-1. La jugadora i capitana de l'equip, Anabel Chamorro, ha deixat clar que des que es va crear el filial, l'objectiu ha sigut sempre encadenar ascensos.
Què era l'objectiu? O sigui, jo ho tenia molt clar, la gent que van començar des del principi i les que seguim, o sigui, tenien superclar que volíem fer 3 anys 3 ascensos. Que no era fàcil, no, però era l'objectiu. I ja estem supercontentes, superorgulloses de que sembla fàcil, però ha sigut un camí dur, la veritat.
La capitana també ha insistit que l'èxit del filial ve de la confiança en el projecte i de la gent que s'ha quedat. Així mateix, de cara a la temporada vinent, l'objectiu serà la permanència i gaudir de la competició, tot i que no es posen límits de cara a un possible ascens.
I més recomanacions, perquè avui hi ha nou capítol de Ràdio Voltes, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Aquests dies amb el David Ubac. I David, quin és el menú d'aquest nou episodi?
Aquesta setmana el Ràdio Volta torna a tenir un marcat color rosa. I és que al Giro han passat coses, començant per l'etapa de l'Esterrato. Les primeres diferències significatives que s'han obert entre els aspirants a la victòria final, com no podia ser d'altra manera, les analitzem amb el Joan Antoni Fletxa. I no ens mourem d'Itàlia ni tampoc de la Toscana. Tenim un espia sobre el terreny. En Pau Mora s'ha enfilat una altra setmana a la bici i ha anat a recórrer els quilòmetres més importants d'una etapa en la qual ell hi ha posat la lupa perquè per una raó o altra la considera important. I acabarem amb una conversa amb en Marc Cornet, el periodista de 3CAT, que és un malalt de ciclisme i que ens aproparà tots els secrets d'un concepte tan abstracte com és el landisme, precisament en un Giro en què es commemoren els 10 anys de la irrupció al panorama internacional del ciclista alavès.
I avui s'ha presentat a Barcelona la pròxima edició del triatló, que es disputa a la tardor, però que Guillem Amargant presenta alguna novetat.
Sí, el triatló de Barcelona inclourà per primera vegada una prova de mitjana distància, 1.900 metres nedant, 21 quilòmetres corrent i 90 en bicicleta, que començaran a Barcelona i recorreran diversos municipis de la costa. Sant Adrià de Besòs, Badalona, Montgat, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Mataró seran les poblacions per on passarà el recorregut ciclista d'aquesta nova modalitat que Barcelona encara no tenia. A més, el triatló de Barcelona seguirà comptant amb la resta de proves que ja eren habituals. Sprint, júnior, aquatló, elite short, i triatló olímpic.
Més informacions del dia. Marta García, ara parlàvem de Ràdio Volta, però precisament comencem parlant de ciclisme.
Sí, perquè es disputa avui l'onzena etapa del Giro, 186 quilòmetres entre Viareggio i Castelnuovo Nemonti, amb un port de primera categoria en la meitat del recorregut i dos més de segona en el tram final. El mexicà Isaac del Toro defensa la maglia rossa de líder, ara, això sí, amb només 25 segons sobre el seu company d'equip, el valencià Juan Ayuso. I per cert, Laia, s'ha presentat, s'ha desvetllat l'última etapa del Tour de França, que, com sempre, acabarà en els Camps Elisis, però que tindrà tres ascensions a Montmat. I això ho ha anunciat l'organització del Tour de França, en el que s'ha inspirat en el recorregut de la prova de ciclisme en ruta dels Jocs Olímpics de París de l'estiu passat.
Comença la temporada de mercat o de fitxatges i per això hi ha moviments en les plantilles de diferents clubs.
I de diferents esports. Per exemple, en el Barça d'handbol se'n va Javi Rodríguez després d'arribar a un acord amb un club europeu pel seu traspàs. El jugador madrileny, que va arribar a l'estiu del 2023, ha guanyat en estos dos anys tots els títols espanyols en joc, a més també de la Champions en la seva primera temporada. Martí Gavarró no segueix en el Noia Freixenet d'hoquei patins la pròxima temporada i el Cedis Bàsquet ha fet oficial la continuïtat per una temporada més de l'Aler Ana Palma, però en canvi l'Uni Girona suma la quarta baixa per a la nova temporada, que és la de la pivot Dionís Pierluís.
I acabem amb tennis.
En la prèvia de Roland Garros, Albert Ramos ha passat ronda després de superar en dos sets l'argentí Andrés Burruchaga. Més tard ha de jugar també en esta prèvia el barceloní Paul Martín contra Marin Cilic. En el quadre femení, la també barcelonina Rebeca Massarova ha passat a tercera ronda. I en tenis taula, eliminació de Maria Xiao i Álvaro Robles dels quarts de final dels dobles mixtos del tenis taula de Doha.
Doncs fins aquí informació esportiva. A les 7 ja sabeu, més esports amb el Tot Costa. I ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.